Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. El jutge del Suprem, Pablo Llarena, ha desestimat la petició de la Fiscalia que demanava la detenció de Carles Puigdemont després que hagi viatjat aquest matí de Bèlgica a Dinamarca. L'escrit només sol·licitava la detenció en aquest país del nord d'Europa i demanava al jutge que expedís amb la màxima urgència una ordre europea de detenció pels delictes de rebel·lió i de sedició. Per cert que finalment Carles Puigdemont ha donat aquesta conferència sabent que no seria detingut. Puigdemont ha assegurat en aquesta conferència a la Universitat de Copenhaguen que cal diàleg amb l'estat espanyol. Ha reivindicat que un referèndum arreu d'Espanya pot ser una solució a la crisi catalana i ha posat èmfasi en el plantejament que la Unió Europea té sobre Catalunya. En aquesta línia, Puigdemont ha recordat que la meitat dels estats membres de la Unió Europea s'han creat els últims 100 anys amb moviments d'autodeterminació. El president, destituït per l'article 155, es reunirà demà amb diputats del Parlament de Dinamarca. I avui, una altra notícia política important és que el president del Parlament ha anunciat que proposa Carles Puigdemont, precisament com a candidat a ser investit president de la Generalitat, després del consens dels partits independentistes. Roger Torrent ha subratllat avui que ha demanat per carta reunir-se amb Mariano Rajoy per analitzar la situació política. Canviem radicalment de qüestió. Investigadors catalans han identificat una proteïna que impedeix l'expansió de les cèl·lules del càncer de mama. El treball l'ha liderat el laboratori dirigit per Roger Gomis, investigador a l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona. La troballa pot resultar un important avenç en aquest tipus de tumor perquè fins ara no es coneixien prou mecanismes que impedissin la metàstasi de tumors molt desenvolupats. I el Fons Monetari Internacional ha revisat a la baixa la previsió de creixement econòmic per a Espanya aquest 2018. L'organització atribueix aquesta davallada a la incertesa política i les tensions amb Catalunya. Segons l'FMI, Espanya creixerà aquest any un 2,4%, una dècima per sota del que havia pronosticat a l'octubre. Fins aquí l'actualitat. Avui ens quedem a la veu de Càritas.
Ràdio Estel.
El dia 25 de gener, Ràdio Estel et convida a la preestrena de C'est la vie, la nova pel·lícula dels directors d'Intocable.
Me gustaría que evitáramos las tensiones. Vuestro comportamiento, vuestros modales son el escaparate del banquete.
No, no, no quiero a nadie en el encuadre. Hay una vieja en el encuadre.
La vieja es mi madre, ¿eh?
Més de 4 milions d'espectadors a França avalen l'èxit d'aquesta comèdia i ara la pots veure de franc amb Ràdio Estel. En Max ha organitzat centenars de bodes durant anys, però aquesta penja d'un fil. A qui confiaries la festa més important de la teva vida?
Esta noche les espera una velada agradable, una velada chic, sobria y agradable.
Entra a radioestel.cat i participa en el sorteig de 60 entrades dobles pel Cines Full del Centre Comercial Esplau de Cornellà i 35 entrades dobles pels cinemes al Punt de Cerdanyola. Entra a radioestel.cat i participa al sorteig per veure C'est la vie. Tens temps fins al 23 de gener. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran les teves preguntes a La Consulta, un espai patrocinat per Laboratori Ismaén. Truca'ns al directe del programa al 93 409 27 71 i 93 409 27 72 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, la teva salut al 93 409 27 71 i 93 409 27 72. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, La Consulta a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismaén. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, El Mirador de l'Actualitat, un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel. Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.
Ràdio Estel. Lleida, 91.5.
La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit, amics i amigues. Aquest programa se suma a les nombroses felicitacions que ha tingut en les últimes hores i els últims dies el Setmanari Catalunya Cristiana pel seu número 2000. En aquesta edició, el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, expressa aquesta felicitació dient que Càritas es congratula de poder veure que la llarga trajectòria de convicció i compromís assolit per tot l'equip de redacció que fa possible setmanalment Catalunya Cristiana hagi arribat al número 2000. Afegeix el president de Càritas Catalunya que sovint és fàcil engegar un projecte, però el veritable mèrit rau en la constància de la continuïtat i encara més costós acumular impuls perquè el rodatge no caigui en la inèrcia. Finalment, Francesc Roig conclou que en nom de totes les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya, us encoratgem, amics de Catalunya Cristiana i companys, a seguir batallant per la informació veraç, contrastada i sempre fiable de les notícies de cada dia. Només així, afegeix, amb el deure de la tenacitat, fareu possible sempre que el futur sigui ara. Enhorabona, fem nostra aquesta felicitació, precisament en la setmana en què es farà públic el missatge del Papa Francesc per a la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. Això serà aquest dimecres, com cada 24 de gener, coincidint amb la festa del patró dels comunicadors i els periodistes, Sant Francesc de Sales. Avui la diòcesi protagonista és Sant Feliu de Llobregat. Tindrem primer la reflexió del bisbe Agustí Cortés i després parlarem dels projectes d'horts socials en conversa amb Annabel Gutiérrez i Pere Tudó. Parlarà amb ells el nostre col·laborador de l'equip de comunicació de Càritas Sant Feliu, Francesc Arnaiz. I després el testimoni ens arribarà de Lleida. Carme Sant Diumenge actualment col·labora amb Càritas en la preparació de la trobada de Càritas Catalunya. Ella ens comentarà com es viu el seu voluntariat des de fa uns anys i Olga Garrofer, membre de la secretaria col·legiada de Càritas Diocesana de Lleida, ens donarà més detalls sobre aquesta preparació de la trobada de Càritas Catalunya que es farà a Lleida. Això, amb les notícies, l'agenda i una mica més, us acompanyarà aquí a Ràdio Estel fins a les 9 del vespre, com cada dilluns. Salutacions de l'equip, avui amb el Xavi Aguilar i el Mario Ramírez a les vies de so, i la resta de companys i companyes amb el Luis Miguel Luna, la Montserrat Creus i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat i al web caritascatalunya.cat.
El missatge del pastor diocesà.
Com que la diòcesi d'avui és Sant Feliu de Llobregat, tenim un missatge del seu bisbe titular, Agustí Cortés. Ens escolta ja Monsenyor Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat. Benvingut. Endavant amb el seu comentari. Moltes gràcies.
Agraeixo l'oportunitat que ens doneu des de Ràdio Estel per parlar de Càritas. Mai hem de rebutjar cap ocasió de parlar-ne, donar que Càritas la portem al cor tots, particularment les Càritas que responen al projecte diocesà. Avui tenim molt present un aspecte de la tasca de Càritas que em sembla particularment important. Càritas, en formar part de l'Església i l'Església compromesa en el món social, ha d'obedir els principis, les línies de força, les bases que la doctrina social de l'Església estableix per tractar a les persones necessitades, marginades, amb problemàtiques socials importants. Un d'aquests principis és la prioritat de la persona concreta, la persona que rep el benefici de l'acció social i la persona que el fa. És molt important, tal com Jesús ens va ensenyar a l'Evangeli, que ell mateix, en apropar-se a les necessitats de les persones que es trobava arran del camí, portar endavant aquesta preocupació, la història concreta, les problemàtiques concretes de les persones. Ell mateix és concret en el seu amor. D'aquesta manera, Càritas diocesana, ha de ser concreta en el seu fer el bé socialment, portar endavant el compromís de la comunitat cristiana en el món social. Això ho afirmem davant alguns altres projectes o iniciatives que hi ha per tot arreu. És clar que s'han de fer estudis sociològics, s'han de programar reformes d'estructures, s'ha de fer servir l'impuls de la compassió i de la sensibilitat nostra i aliena. Ens hem de ficar molt conscientment en les dades estadístiques que es forneixen als estudis, però per damunt de tot, la persona, la seva història, la seva problemàtica, la seva necessitat de ser persona digna, com projectava en la creació de Nostre Senyor, això és prioritari, absolutament. Obeeix aquesta preocupació iniciatives tal com els horts solidaris, on les persones treballen per tal de recuperar-se elles mateixes, recuperar la seva autoestima, recuperar també la seva il·lusió, són importants per Càritas, per l'Església, i a partir d'aquí la persona progressarà. I en progressar la persona, també el món i la societat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè, senyor bisbe Agustí Cortés de Sant Feliu de Llobregat. Després d'aquesta reflexió, seguim endavant amb l'actualitat i altres temes de Sant Feliu i amb el testimoni avui a la veu de Càritas.
El missatge de l'amor als altres, cada dilluns des de la veu de Càritas a Ràdio Estel. La caritat és notícia.
Repassem algunes notícies d'aquests dies. L'Associació de Comerciants del Mercat del Lleó va lliurar el dissabte 13 de gener un centenar de bicicletes sortejades entre els clients durant la campanya per Nadal, Guanyavals i Pedals. Els sortejos es van dur a terme entre el 23 i el 30 de desembre i també el 5 de gener. A més, de les bicicletes també es van sortejar 3 vals de 300 euros entre totes les persones que havien omplert les butlletes de participació.
Es tracta d'una acció impulsada pel Mercat del Lleó de Girona, amb dos objectius. Per una banda, promocionar aquest espai comercial emblemàtic de la ciutat i, per l'altra, col·laborar amb la inserció laboral de persones en risc d'exclusió social. És per aquest motiu que l'Associació de Comerciants del Mercat va decidir comptar amb Ecosol, l'empresa d'inserció de Càritas Diocesana de Girona i Fundació Astres, per adquirir les bicicletes i la decoració nadalenca de l'espai. Anna Güell, gerent d'Ecosol, va felicitar els responsables de l'associació per la iniciativa i espera poder col·laborar-hi en properes ocasions. La planta de muntatge d'Ecosol a Vilablareix va muntar més de 50.000 bicicletes l'any passat i manté una vintena de llocs de treball per a persones en risc d'exclusió social.
La Fundació Entre Tots i per al Bé de Tothom, de les llars del Seminari de Lleida, i també l'empresa Troca i l'empresa Troballes, d'inserció laboral de Càritas Diocesana, han creat una altra empresa, que es diu Missatgeria amb Cor, la primera missatgeria ecològica i sostenible de la capital del Segrià.
Es tracta d'una empresa de missatgeria de darrer quilòmetre i energèticament sostenible. Aquesta iniciativa generarà llocs de treball d'inserció per a persones residents a les llars del seminari i altres persones en situació de vulnerabilitat. Missatgeria amb Cor és un projecte innovador, ecològic i pioner per donar un servei de missatgeria sostenible, eficient i segur a empreses, comerços i particulars i de la ciutat. L'empresa ha començat a treballar amb 4 persones. 3 d'elles són llocs de treball d'inserció, 2 de les quals són residents a les llars del seminari. Només utilitzarà vehicles ecològics. És per això que començarà amb 2 bicicletes, una motocicleta elèctrica i un tricicle també elèctric, garantint d'aquesta manera les emissions zero. Missatgeria amb cor té tarifes adaptades a tot tipus d'enviament, en diferents modalitats com 24 hores en el dia, express o immediata. També compta amb punts d'entrega de paquets en segon intent i recollida de devolucions. La nova empresa tindrà la seva seu al carrer Canonge Brugulat, número 23, Baixos de Lleida.
I el grup de voluntaris que visita el Centre d'Internament d'Estrangers de la Zona Franca a Barcelona va organitzar per a dissabte passat una vetlla de pregària amb el títol Vides Tancades, amb l'objectiu de donar a conèixer la realitat dels interns. Es tracta de solidaritzar-se amb les persones internades i també d'un acte de denúncia d'una violència gratuïta que deshumanitza el qui la pateix, però que acaba per deshumanitzar-nos a tots.
A través de la música, la pregària i el silenci, els assistents a l'acte van voler apropar-se a l'altre com un germà i en aquest reconeixement recuperar tots plegats la dignitat sempre amenaçada. Alhora van voler pacíficament però fermament demanar el tancament dels centres d'internament d'estrangers d'una vegada i per sempre. La vetlla de pregària va tenir l'adhesió d'Acció Catòlica Obrera, Arrels Antignasi, l'Associació de Hira Jasbul Xulub, Càritas Diocesana de Barcelona, el Centre Cultural Islàmic de Catalunya, el Centre Social Domingo Solà, Cristianisme i Justícia, la Delegació Diocesana de Pastoral Obrera, la Delegació Diocesana de Pastoral Social, la Fundació Carles Blanc, la Fundació La Vinya, la Fundació Privada Viarany, la Fundació Salut Alta, la Joventut Obrera Cristiana Nacional de Catalunya i les Illes, el Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans, Justícia i Pau i l'Hospital de Campanya de la Parròquia de Santa Anna.
La veu de Càritas, un espai que presenta els rostres més enllà de les xifres i les dades.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat i al web caritascatalunya.cat.
El treball caritatiu de la setmana.
Coneixerem el projecte d'Horts Socials i ho farem en conversa amb Anabel Gutiérrez, que és treballadora social referent de Vilanova i la Geltrú. També ens acompanyarà Pere Tudó, que és l'educador dels Horts Socials de Càritas a Vilanova i la Geltrú i a Vilafranca del Penedès. Aquesta estona la comparteix amb els protagonistes de la diòcesi de la setmana, que és Sant Feliu de Llobregat, Francesc Arnaez. Ell ens acompanya avui a la veu de Càritas des de Sant Feliu. Francesc, gràcies. Bona nit, endavant.
Gràcies, Ignasi, i molt bona nit a tots. Primer de tot, m'agradaria donar la benvinguda al Pere Tudó i a l'Anabel Gutiérrez.
Hola, bona tarda.
Que ens acompanyaran avui per parlar dels projectes d'Horts Socials que Càritas Diocesana a desenvolupar el bisbat de Sant Feliu de Llobregat. Bueno, gràcies per acompanyar-nos avui, primer de tot.
Vosaltres.
Bueno, l'Anabel és treballadora social i és la referent de Càritas a Vilanova i la Geltrú, i el Pere és l'educador que està directament treballant en aquest projecte dels Horts. Jo crec que, primer de tot, perquè ens poguéssim ubicar, la gent que ens està escoltant, és que ens poguéssiu explicar una mica en què consisteix aquest projecte dels Horts Socials.
Doncs els Horts Socials és un espai compartit per diverses persones que es troben en situació de vulnerabilitat i exclusió social. Es practica l'horticultura ecològica i els participants poden disposar d'una parcel·la individual i, a més, poder produir aliments per l'autoconsum.
I en aquests moments, en quins espais, on s'està desenvolupant aquest projecte d'Horts Socials?
Actualment a Vilanova està més desenvolupat i a Vilafranca doncs estan engegant, no, Pere?
Encara ens queda feina per fer a Vilafranca. A Vilanova tenim la sort que hem trobat un voluntari que és una màquina, que ens té l'hort molt maco. A Vilafranca, bueno, estem intentant engegar, ja fa temps que porta el de Vilanova, però el de Vilafranca intentem això, trobar gent que ens pugui donar un cop de mà.
Per tant, entenc, pel que dius, Pere, és que en aquests projectes us estan donant suport voluntari.
S'està apostant molt des de Càritas. De fet, des de juny, el juny es va engegar el projecte Vilanova, però el Pere va ser contactat al setembre i una mica dos per donar una mica d'empenta, no, en aquests projectes.
Va. Si us sembla, la setmana passada vam tenir la sort de poder desplaçar-nos fins a Vilanova i la Geltrú, on hi ha un d'aquests projectes d'horts socials, i vam poder parlar amb un dels participants, el Mohamed, i que ens explicava, quan li preguntàvem una miqueta què és el que feien els horts, si us sembla ho escoltem i després ens comenteu una miqueta què és exactament el treball que es fa allà amb les persones que hi participen.
Bueno, cada dia sembrar una cosa, quitar herbes, plantar otra cosa, quitar culo que está pronto. Por ejemplo, ahora tengo coliflor, tengo habas, tengo muchas cosas, espinacas, alcachofa, y cada vez se cambia la cosecha.
Hem sentit el Mohamed. Què us sembla? Ell ens ha explicat una mica les tasques que fan al diari, no? Però potser, Pere, què és exactament el que treballaríeu?
No? Doncs, a veure, l'espai de l'hort ens permet moltes vegades treballar molt més del que és el plantar, el cultiu, de tot això. És un espai que està pensat com un espai d'aprenentatge, de moltes coses, sobretot el Moja parla d'això, de conrear, però bueno, per ell també és un espai de relació,
de
tenir present que aquesta persona és una persona sola, que a nivell relacional i ocupacional li permet això, tindre un lloc on es relacioni amb molta gent. És una persona gran també, que a nivell de pensar en feina, potser no és el moment, potser és el moment d'això, de tindre un moment de la seva vida doncs, que pugui fer alguna cosa significatiu per ell, que és això, autovestir-se, relacionar-se i ocupar el temps, que moltes vegades tindre massa temps lliure és un problema.
Quins aspectes creieu que són els més beneficiosos per les persones que estan participant en el projecte dels horts?
Els més beneficiosos crec jo que és el que estàvem dient, el tema relacional i el poder compartir uns moment de la seva vida que potser no ho estan passant massa bé i necessiten això, la relació d'ajuda creiem que és molt important des de Càritas, el compartir el moment o el tràngol que s'està passant. En aquest aspecte creiem que és important treballar-lo amb ells.
Jo crec que també el tema de l'acompanyament que els estem oferint, no? Són persones que no només les acompanyem en el projecte de l'hort, no? Sinó que estem fent un acompanyament integral, no? I en molts altres àmbits.
Uh-huh. La setmana passada, quan parlàvem amb el Mohamed, també ens explicava ell una mica quina és la seva realitat, no? D'on venia, potser ens servirà, l'escoltem, i potser ens servirà per poder ubicar una mica el tipus de persones que estan participant en els horts.
¿Qué hacías antes de venir al huerto cuando no tenías...?
Yo normalmente soy cocinero de profesión. O trabajé en muchos sitios, casi en toda Europa. En Alemania, en Francia... Bueno, es otro tema.
¿Dirías que la ayuda de Cáritas o la oportunidad que te ha dado Cáritas en cierto modo te ha mejorado un poco la vida? ¿O no?
Sí, mucho, mucho. Porque antes, cuando se ha tapado la crisis, viví en casa de mi hermana. Ellos son inmigrantes en Bélgica. Pues como la casa estaba en la apoteca, me quedo así que me sacan de ahí. Y cuando me sacan de la casa, ya digo, nada, menos mal que gracias a las Cáritas que tengo este piso.
Hem escoltat el Mohamed, que ens explicava una miqueta els seus antecedents i la seva realitat. No sé si ens serviria per poder explicar una miqueta el perfil o la situació de les persones que venen als horts socials.
Bueno, principalment ens trobem a persones soles, grans, persones d'atur de llarga durada, que porten molts anys doncs, a l'atur. Això també els serveix per començar a agafar hàbits altra vegada. I, bueno, en definitiva, gent o famílies en risc d'exclusió. Són famílies, majoritàriament, són famílies que ja estan en altres serveis de Càritas i llavors doncs, també se'ls ha ofert aquesta oportunitat.
Perquè el funcionament en els horts, com va això? Què se'ls ofereix en aquestes famílies, en aquestes persones?
El que se'ls ofereix són, bueno, en principi, la rebuda de l'oferiment que els hi fem nosaltres, clar, és una parcel·la en la qual puguin aprendre molts d'ells, perquè molts d'ells no saben el que és un hort, que puguin cultivar els seus aliments i que l'autoabastiment sigui un objectiu important dins d'aquest projecte. A banda d'això, creiem que l'espai de l'hort és fantàstic perquè es poden treballar moltíssimes coses amb ells. És, a part de l'autoabastiment, pots treballar hàbits, pots treballar amb gent que fa molt de temps que no treballa, una espècie de, bueno, hàbits laborals d'alguna manera, unes rutines. Apostem per l'espai de l'hort perquè creiem que és això, és un espai d'aprenentatge a tots els nivells.
A tots els àmbits.
I imagino que després és molt personal, no? Depenent de la situació i del procés de cada persona, no? El treball que es pot fer, com deies, Pere, és privilegiat des d'un espai com l'hort, no? Que potser no l'ofereix potser a l'espai en què, Anabel, estàs tu, que són les acollides, que potser és un espai més...
En totes les persones, que, totes les famílies o persones que venen als horts, no? Doncs realitzem un acompanyament individualitzat i tenim en compte les necessitats específiques de cada família i a partir d'aquí, doncs, ens reunim setmanalment, no? I anem, veiem cap a on, juntament amb la persona, no? Cap a on volem anar i cap a on vol anar ell.
De fet, l'hort, d'alguna manera, volem que siguin protagonistes del seu canvi. No deixa de ser un moment en el qual els podem acompanyar, però no volem que es quedi aquí el seu pas per l'hort, que només quedi amb l'hort, sinó que hi hagi una continuïtat en tot això. I per fer-ho volem que ells siguin els que portin la veu cantant del que és el que volen. Per això mateix el que deia l'Anabel, el reunir-nos amb ells i decidir una miqueta el quin és el camí que on volen anar, sempre, clar, guiant-los una miqueta, llavors moltes vegades que també estan perduts en cap on volen anar. I, bueno, entre aquesta feina de més social i feina de l'hort, pròpiament dita, guiem una miqueta i encaminem una miqueta aquestes persones a un procés de potenciar la seva autonomia.
Entenc que demaneu un mínim compromís o... per poder, precisament, no, desenvolupar tota aquesta...
Certament el compromís que demanem és, més que res, clar, el disseny de l'hort que tenim és una parcel·la individual, parcel·les comunitàries que veiem en horts que hi ha, horts socials que ja estan en marxa. És important que, a banda del seu treball individual, la seva parcel·la, el compromís i la responsabilitat amb els altres... amb els altres que crec que estan passant el mateix tràngol. La part comunitària també no deixa de ser un lloc on compartim la feina i els aliments que surten d'allà no deixen d'anar cap al mateix lloc, que és l'economat, en el qual bueno, la feina que fa el participant no deixa de repercutir a altres participants d'altres projectes dins de Càritas que creiem que això els hi dona bueno, participar activament, ja no només per ells només, sinó pels altres.
Avui estem amb l'Anabel Gutiérrez i el Pere Tudó des del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat parlant sobre els horts socials de Càritas Diocesana de Sant Feliu. Ara, quan estaves explicant això, Pere, també em ve al cap Càritas, una de les apostes que que està fent últimament és una de les seves prioritats, és tot el tema de l'economia solidària i la sostenibilitat, la cura del planeta, no? I abans parlaves, no, de que l'agricultura que practica és una agricultura ecològica. Quina importància té en la societat actual i en el món que estem vivint pràctiques com les de l'hort o que és tornar una mica a la terra, tornar a l'autoabastiment, al consum de productes de proximitat? Com ho veieu?
Creiem i apostem per l'agricultura ecològica perquè, bueno, el responsabilitzar-se i formar part de respectar els processos naturals, de tornar una miqueta a la terra, dels espais que queden en desús, sobretot els espais agrícoles que estan en desús, tornar-los a donar vida, i una vida no només productiva, sinó no només productiva en el sentit d'aliments que puguin vindre a casa, sinó productiva d'això, del que dèiem abans, de potenciar una miqueta el canvi d'aquestes persones. L'espai ens dona tot això i més.
M'imagino que fomentar hàbits, no?, de consum saludable dels productes. A mi m'agradaria que per finalitzar ens poguéssiu dir, no sé, si són uns projectes que són coneguts, no són coneguts, que volguéssiu, si els voleu donar a conèixer, que volguéssiu afegir alguna cosa per acabar.
Els projectes ara mateix...
És molt nou, no? Jo crec tot això...
Són nous i la gent li agrada sentir que es fan projectes dins d'horts. Els horts socials que ja plantegen des d'ajuntaments i tenen molt bona base. Clar, el nostre és una base molt més un treball social. De treballar això que tu molt bé deies, els hàbits, aspectes relacionals també, que moltes vegades ens trobem, com deia l'Anabel, persones soles que no tenen res a fer.
Jo crec també, no, que degut a l'extensió que tenim de terra, poder compartir aquest model mix, no, amb aquest model de parcel·les individuals, crec que és molt 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 bo per tots, no? Hem vist que la fórmula més efectiva per promoure l'apoderament, no, és aquesta, i per això s'ha apostat, no, després de molts debats i de molts debats interns, doncs, al final s'ha apostat per aquest model mixt, que creiem que pot englobar una mica tot el que
seria, no, la parcel·la individual, però també
exactament, el compromís adquireixen amb la seva parcel·la individual, però més que amb la parcel·la individual, jo crec que amb la parcel·la comunitària, no? Perquè saben, no, que tots han de participar en aquesta parcel·la, perquè acaba repercutint en tots i acaba arribant a casa de tots, no? De tots ells.
I que l'espai de l'hort, al cap i a la fi, el crien ells. No?
Exacte.
El creem nosaltres, la planificació del que és el que es planta, també volem fer-los partícips d'això, per això fem
també
mensualment amb ells, també fem reunions i
assemblees, que en diem, no? Que crec que...
És... Mirem cap on volem tirar, què és el que es vol fer.
On poden dir la seva.
L'espai de l'hort sempre és un lloc ric en cultures. Hi ha gent de tot arreu. El Moja ha passat per mitja Europa. Gent que ve del nord d'Àfrica té cultius diferents als nostres, amb la qual podem compartir...
I estem molt oberts a tots, també.
Ja no només des dels professionals i voluntaris cap als participants, sinó ells mateixos també són una font de coneixement.
També comentar, no, que no hem parlat dels voluntaris, però crec que és bastant important, no? L'hort va començar amb el Joaquim, que és el responsable actualment. Molt important, un pes molt important al projecte, i ara està l'acompanyament del Pere, però diàriament, doncs, l'hort funciona i funciona amb els voluntaris, ells obren i tanquen i fan una mica també aquest acompanyament a totes les famílies que venen.
Exactament, no? M'imagino que com tots els projectes de Càritas, el paper dels voluntaris imprescindible.
Sense ells, doncs, no, aquest projecte no seria possible.
Doncs, Anabel i Pere, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta nit aquí des del Bisbat de Sant Feliu per parlar dels horts solidaris. Suposo que en...
Vosaltres, per haver-vos convidat.
En una altra ocasió ens podrem tornar a trobar. I Ignasi, també moltes gràcies i fins a la propera.
Moltes gràcies, Francesc Arnaiz, per aquesta estona que hem compartit per parlar dels projectes d'horts socials amb Anabel Gutiérrez, treballadora social referent de Vilanova i la Geltrú, i Pere Tudó, educador dels Horts Socials de Càritas Vilanova i Vilafranca. Gràcies a tots. Seguim a La Veu de Càritas.
La Veu de Càritas, una porta oberta a la caritat sense barreres.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat i al web caritascatalunya.cat.
Sigui exaltat eternament, diu entre altres frases aquesta cançó. Glòria Aleluia, de Juan Luis Guerra. La compartim avui des de la Veu de Càritas amb tots vosaltres en la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians. Aquesta i altres invocacions són plenament compartides des de l'ecumenisme de la caritat per totes les confessions cristianes.
La veu de Càritas. Testimonis i projectes que parlen clar. La veu dels testimonis.
Parlarem durant els propers minuts amb Carme Santdiumenge, actualment col·laboradora de Càritas, de cara a la preparació de la trobada de Càritas Catalunya, que es farà el 14 d'abril a Lleida, al recinte dels Camps Elisis. La seva trajectòria a la institució havia estat com a voluntària, amb càrrec de directora de la diocesana entre 1997 i 2003. Durant un temps va deixar el voluntariat i va col·laborar de forma esporàdica, centrada en la cura de la seva família i en el seu treball com a cap de zona de serveis socials de l'Ajuntament. Actualment disposa de temps, gràcies a Déu, i amb ganes de col·laborar voluntàriament amb Esclat, associació que treballa amb infants vinculats a la parròquia de Santa Teresina, a Lleida mateix, i, evidentment, amb Càritas, com dèiem, en la preparació de la trobada. Carme Santdiumenge és el nostre testimoni d'avui. Es troba a Lleida, acompanyada per Olga Garrofer, que és referent de la permanent de Càritas en la preparació de la trobada de Càritas Catalunya. També ella hi dirà a la seva, sobretot de cara a aquesta preparació de la trobada de Càritas Catalunya. Gràcies, com sempre, a la col·laboració de COPE Lleida. Tenim connexió amb l'estudi de la capital del Segrià, on tenim Olga Garrofer i Carme Santdiumenge, amb l'assistència tècnica dels companys d'aquesta cadena d'emissores. Carme Santdiumenge, bona nit, benvinguda a la veu de Càritas de Ràdio Estel.
Bona nit.
I bona nit també a Olga Garrofer, benvinguda.
Bona nit.
Com estan?
Bé.
Bé, primer de tot, ens adrecem, si els sembla, a Carme Santdiumenge. Quin ha estat el recorregut personal de vostè en el camp del voluntariat? Què ens destacaria?
Destacaria com a línies generals que el voluntariat ha format part de... Crec que és d'una manera innata de la meva vida. Des de jove de monitora, de colònies, catequista... Hem passat també per les diferents... el que es diu avui eren APAs, ara són les AMPAs de les escoles dels meus fills, en fi, de tota una sèrie d'aspectes fins que vaig arribar a la direcció de Càritas, de Càritas Diocesana de Lleida, com a voluntària.
Bé, doncs, com es pot compaginar aquesta feina de voluntària amb la vida familiar i laboral? Què ens diria?
Que vol una mica de voluntat de fer-ho, amb el sentit així, però que és possible, almenys la meva experiència m'ho demostra. I el que sí diria és que per fer-ho, sobretot si treballes i tens una família, és importantíssim poder comptar amb el suport d'aquesta família. També jo dic que subsidiàriament són voluntaris, també, no? Perquè és que, si no, és realment impossible. Sobretot, si damunt el càrrec és de... amb el tema de la direcció, doncs, que és un... dins que ets un voluntari més, no deixa de ser un aspecte com a més ampli de dedicació i més complexa. De totes maneres, de tota aquella etapa, guardo un gran record, i com de Càritas en general. Sobretot era comptar també amb el suport del delegat en aquell moment, el Jaume Rubió, que era una gran persona, el Sant Jaume, i després tota la Junta. Crec que hi havia un bon equip, en formàvem part, tots col·laboràvem i posàvem tot el que podíem, i crec que així és la manera que les coses van tirant endavant.
És el testimoni de Carme Santdiumenge. No sé si Olga Garrofer, que evidentment pot entrar en qualsevol moment, volia afegir alguna cosa. Suposo que vostès dues es coneixen, no?, de la feina compartida a Càritas.
I tant, de fa molts anys.
Sí. Bé, encara a Carme Santdiumenge li preguntem, hi ha un moment en què suposo que s'ha de prioritzar quan es pren la decisió. I vist en perspectiva, és present en aquesta decisió i en aquest procés la necessitat de tornar al voluntariat?
Sí, jo com he dit, és que és un tema innat a mi, i no l'he deixat mai. En el fons, això el que passa és que a vegades hi ha etapes en què pots donar, i altres etapes potser és per omplir una mica el propi interior per després tornar al voluntariat. Crec que, almenys en el meu cas, he passat etapes en què, per les circumstàncies familiars, exigien la meva dedicació i no he pogut dedicar-me a feines de voluntariat, sobretot pensant que damunt treballava, no? Treballava fora de casa. I després, altres etapes, ara, des que estic jubilada, també he tornat a ser... Tinc la situació familiar, en aquest moment, que m'ho permet, i torna a sortir doncs, la necessitat de col·laborar desinteressadament i amb algun espai, sobretot en Càritas o amb alguna entitat que jo m'hi sento també especialment vinculada.
I quines són les aportacions a nivell personal amb aquest canvi de situació familiar i la jubilació?
Home, per mi és un enriquiment personal. A part és que és com una necessitat. I jo crec que de lo molt que rebem hem de tornar-ho. I al lloc on som, doncs, posar el nostre petit granet de sorra perquè la cosa pugui funcionar millor i sigui en un espai, en una entitat com Càritas, que per mi té... Bueno, és que la porto al cor, no? I crec que és una entitat que... sempre té moltes característiques importants, només cal veure, estudiar la seva trajectòria, veure tot el que hi ha hagut, però per mi hi ha dos aspectes importantíssims. Un és la capacitat, des d'on va vindre, des d'on va néixer o no, hi ha l'esperit al darrere, no cal dir-ho, però la capacitat d'adaptar-se a la realitat de cada moment, d'anar des de... evolucionant els programes, tant si convé evolucionar-los com si convé canviar-los, per anar donant resposta a la societat, al moment actual. I l'altre aspecte és el de compromís amb la societat i també de denúncia, però denúncia des de la responsabilitat i des del treball, de dir, vinga, treballem que tots estem aquí, i intentem entre tots fer-ho millor, però també diem les coses que no van bé i el que caldria millorar. Crec que és un dels aspectes importantíssims de Càritas.
Carme Sant Diumenge, que com dèiem abans, també col·labora voluntàriament amb Esclat, associació que treballa amb infants vinculats a la parròquia de Santa Teresina de Lleida, ha passat per diferents nivells de voluntariat, des de la direcció, des d'aquesta associació, i en aquest moment també en una acció concreta de manera ocasional per desenvolupar aquesta acció. Són tres formes que demanen una implicació diferent pel que fa a temps i responsabilitat. Ens pot descriure, senyora Carme Sant Diumenge, quina és la motivació, quina ha estat la motivació en cadascun dels tres nivells de voluntariat?
Bueno, així... Pugueu explicar així amb tres nivells, diguem, més aviat és que el tema del compromís és diferent. El compromís no, potser la dedicació. El compromís és amb tots els nivells és igual. Ha d'haver el compromís i les ganes. I amb això els tinc els tres aspectes. L'altre és que, per exemple, el de Càritas en aquest moment doncs és una col·laboració com a més puntual, més emmarcada en el temps i amb unes diguem, funcions determinades. No? El tema en Pare Palau doncs és una opció que se'm va oferir la possibilitat de fer-ho des que em vaig jubilar, i llavors és una dedicació, és un esplai de nens on tenim doncs, una dedicació, és en horari extraescolars, i hi ha doncs, com la motivació de treballar per la joventut i veure quines maneres podem ajudar els que han de ser els ciutadans i les persones de demà. Per tant, jo diria que és tot com a molt complementari, no? I amb un mateix sentit de responsabilitat.
La veritat és que la Carme complementa, o sigui, tot el tipus de voluntariat que podem oferir des de Càritas. Vull dir, a vegades des de la direcció, amb un aspecte molt puntual, i després pues, esclata amb un seguiment, no? amb més hores de dedicació. Sí. Llavors, jo crec que Càritas ofereix aquestes tres possibilitats de voluntari, no? Cadascú pues, hi ha passat per les situacions diferents de la vida en què el voluntariat l'ha pogut fer d'una manera o d'una altra, no? Vull dir que deixem la porta oberta perquè a vegades pensem que ens demanaran molt compromís, no? Cada persona té una realitat i es pot comprometre de forma diferent.
I tant que sí. Doncs moltes felicitats. Carme Sant Diumenge ens ha explicat la seva història personal.
Gràcies.
De voluntariat. Li ho agraïm. Però hem de parlar
Gràcies.
De la trobada de Càritas Catalunya, perquè Lleida serà la capital de la caritat a casa nostra el proper dia 14 d'abril.
Després
de Tarragona, dos anys després, vostès prenen el relleu.
Llavors, el lema és el teu compromís millora el món, que va enllaçat amb la campanya que tenim durant aquests dos anys.
Molt bé. I com es pot col·laborar, deia, de forma puntual en aquesta acció concreta, que és la trobada?
Per emmarcar-ho, vindran unes 1.500 persones de diferents càrites diocesanes de tot Catalunya. Per tant, a nivell d'infraestructura, això vol dir que hem de mobilitzar moltes persones. Llavors, necessitem com 150 voluntaris per fer diferent d'intendència, d'informació, d'acompanyament, de ser com a punt de referència. Llavors fem una crida, no únicament als voluntaris de Càritas, que segurament participaran, sinó a associacions o a grups de pues, majors de 18 anys que vulguin ajudar-nos en el transcurs de l'organització. Uh-huh. Perquè necessitem això, són persones pues, que a vegades pues, vindran, pues, no sé si 12 o 13 autocars, sí. Vull dir que el volum de persones que hem de mobilitzar és gran.
Doncs animem els que ens escolten de Lleida, de la diòcesi de Lleida o de les comarques de Lleida i s'ho puguin combinar, especialment cridats a aquesta col·laboració amb la perspectiva del 14 d'abril, falta uh-huh. temps, però ja seria bo que si algú disposa d'una mica de temps pugui sumar-se voluntàriament a l'ajuda...
Llavors que s'adreci a Càritas Diocesana.
Molt bé.
I llavors, dèiem més amb associacions o grups, perquè haurem d'informar també els voluntaris. Llavors, si hi ha grups formats, és més fàcil.
Molt bé, doncs queda feta aquesta crida i, sobretot, m'imagino que compartiran, ja per anar acabant, si els sembla, Olga Garrofé i Carme Sant Diumenge, el goig i l'alegria, no? La il·lusió que té Lleida d'organitzar aquest esdeveniment, on suposo que es comptarà també amb l'ajuda de la societat civil, les autoritats, l'Ajuntament.
Sí. Hem fet crida a les diferents institucions de Lleida i ara començarem a fer pues, la difusió, en certa manera.
Molt bé. Si volen revelar o avançar algun detall més. Del programa tindrem ocasió de parlar-ne abans que arribi el dia en aquest programa, segur.
Sí.
Serà la jornada completa. Sí.
També... Com que hi ha coses que encara estem completa, per tancada, sí. Per tancar, vull dir, ja... El lema és important perquè hi anirà relacionat tota la trobada en quan el teu compromís millora el món.
I tant que sí.
Puc dir que ja fa dies nosaltres que la comissió que està treballant, no dies, no? Mesos, i que ho estem fent amb molta il·lusió. I que, a més, creiem que Lleida... la qualitat d'acollidora que té, crec que, si Déu vol, serem capaços entre tots de demostrar-ho i de que la gent s'hi trobin bé i facin una jornada pues, super... Bueno, sobretot que sigui pues, de comunió i de conèixer-nos i també sigui pues, alegre, no? Perquè penso que l'important és que la caritat també ha de ser alegre.
I donar-nos a conèixer, no? com a entitat.
I... Sí. I a més amb l'ajuda de les altres Càritas amb seu a Catalunya, que s'hi fan presents i segur que us donen un cop de mà quan ho necessiteu.
Sí.
Segur que sí.
Moltes gràcies, doncs, Olga Garrofé i Carme Sant Diumenge, ens han acompanyat des de Lleida. Que vagi molt bé tot i aquesta preparació de la trobada per al 14 d'abril. Fins una altra. Bona nit i una abraçada a Lleida.
Bona nit. Gràcies.
Seguim a la veu de Càritas.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat i al web caritascatalunya.cat.
L'agenda.
Algunes previsions per als propers dies. Demà dimarts, a 6:15 de la tarda, es farà a Càritas d'Alcarràs una tertúlia organitzada per l'equip d'atenció al fet migratori amb el títol La integració. Dimecres a les 10 del matí a la sala Mossèn Ventosa de Càritas Diocesana de Barcelona, a la plaça Nova número 1, es presentarà l'informe Vides precàries quan la precarietat laboral ho envaeix tot. Intervindran en l'acte el bisbe auxiliar de Barcelona, Sergi Gordo, el director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, el delegat episcopal d'aquesta Càritas Diocesana, Salvador Bacardit, i també la responsable del programa d'anàlisi social i incidència de Càritas Diocesana de Barcelona, Míriam Feu. Dimecres, des de les 5 de la tarda fins a 6:45, es farà a la seu de Càritas Diocesana de Barcelona, també a la plaça Nova número 1, una nova sessió informativa sobre voluntariat. La inscripció es pot fer omplint un formulari a través del web caritas.barcelona. Dimecres, a 6:15 de la tarda, es farà a Càritas Diocesana de Lleida una tertúlia organitzada per l'equip d'atenció al fet migratori, també, amb el títol La integració. És com la de demà dimarts. Aquest dijous i divendres, des de 9:45 del matí fins a 1:00 del migdia, es farà a Vilanova i la Geltrú, al carrer Joan Llaveries, número 18, un curs d'iniciació al voluntariat adreçat als nous voluntaris de Càritas que s'han incorporat recentment o que encara no l'hagin realitzat. Dijous al matí, a la seu de Càritas Catalunya, al carrer dels Àngels, número 18, de Barcelona, es reunirà la Comissió de Comunicació de Càritas Catalunya. I el mateix dijous, a 5:00 de la tarda, a la sala d'actes de la seu de Càritas Diocesana de Lleida, es presentarà el Pla de Formació de Càritas Lleida.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel.
I dos apunts per acabar. El papa Francesc ha arribat aquest migdia novament a Roma, procedent del Perú, on ha estat els últims 3 dies dins un viatge apostòlic que primer l'havia portat a Xile. El Sant Pare, aquests dies, ha parlat del missatge ètic globalitzat fonamentat en la caritat, una caritat que passa pel respecte a la diversitat i per la recerca d'una unitat que no vol dir uniformisme o uniformitat, sinó atenció i amor als indígenes en totes les seves manifestacions, com també a altres ètnies presents a l'Amèrica Llatina, aquesta Amèrica que també pateix el fenomen de la secularització. I l'altra notícia breu que volem destacar és el fet que ens trobem enmig de la Setmana de Pregària Universal per la Unitat dels Cristians. S'acaba dijous, coincidint amb la Festa de la Conversió de Sant Pau, i és important destacar que la caritat també és un dels puntals de l'ecumenisme, d'aquest camí cap a la unitat de tots els cristians. Gràcies per la vostra companyia. La veu de Càritas torna dilluns vinent, com sempre, a 8:00 PM, aquí a Ràdio Estel, amb la producció de Càritas Catalunya. Salutacions del Mario Ramírez i el Xavi Aguilar a les vies de so, i de la resta de l'equip, amb el Luis Miguel Luna, la Montserrat Creus i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bona nit i bona setmana. Adéu-siau.
Ràdio Estel. Garraf, 96.8. Cerdanya, 104.4.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst, Era Val d'Aran, 106.0. Comença l'any amb bon peu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any, dedicat als 800 anys de l'Ordre de la Mercè. Vine-la a buscar a Ràdio Estel, al carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o, si ho vols, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament, previ pagament. Truca'ns al 93 409 2770 i t'informarem de tot, o envia'ns un mail a oients@radioestel.cat. 93 409 2770 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2018 amb bon peu. El 21 de gener veurà la llum el número 2000 de Catalunya Cristiana, una de les poques publicacions setmanals que s'ha mantingut sense interrupció durant 39 anys des de la seva creació l'any 79. I això s'ha de celebrar. Vine el proper diumenge 28 de gener a les 7 de la tarda a l'Eucaristia presidida pel cardenal Joan Josep Omella a la Catedral de Barcelona. Una missa molt especial per una fita molt especial. Recorda-ho, el diumenge 28 de gener a les 7 de la tarda a la Catedral de Barcelona, Eucaristia en motiu del número 2000 de Catalunya Cristiana. No hi faltis, volem celebrar-ho amb tu. Teresa Forcades et convida a escoltar la literatura sense filtres. Els dimecres a les 11 de la nit, pàgines que m'han corprès. Llegir, escoltar i deixar-se inspirar pels textos en si mateixos per desvetllar-ne l'autor i l'obra al final del programa. pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades, els dimecres a les 11 de la nit, a Ràdio Estel. Repetició els dissabtes a 9:45 del vespre. Envia les teves propostes a pàgines que m'han corprès@radioestel.cat amb un màxim de 2 pàgines del llibre i un cop al mes, Teresa Forcades en comentarà la seva tria.